Avui és divendres, però avui també és dia de partit.
Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? 6 hores, menys de 6 hores, de fet, perquè el Sabadell visiti aquesta tarda Santo Domingo en un dia i en una hora, la veritat, antinatural, per jugar això del futbol. Amb comerços oberts, amb molta activitat extraesportiva, però és el que hi ha. Avui tenim aquest partit, partides, entre el tercer i el cinquè classificat, entre dos equips de play-off que arriben amb dues de les millors dinàmiques en aquesta arrencada del grup 2 de la primera federació. Sincerament, avui m'ho han posat molt fàcil per fer aquesta ploradeta en aquest inici de programa. Com diria aquell, si no t'agrada, dues tasses. Ens acabem d'assabentar ara fa uns minuts que el Sabadell-Tarazona de l'onzena jornada, d'aquí a menys d'un mes a l'estadi de la Nova Creu Alta, es disputarà també en divendres a les 7 de la tarda. M'agafo la reacció que acaba de fer el Toni González de les vies de so, que no la puc reproduir, la màgia de la ràdio. Però Déu-n'hi-do, s'hi estan cobrint de glòria amb els horaris en aquest inici de temporada. Va, som-hi, arrenquem, que avui, com diem, és dia de partit.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja l'he esmentat, el Toni González de les vies de so, la paraula que deia començava per la lletra O. Vinga, va, som-hi, al sumari.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que ahir es va tancar la segona jornada de la Champions femenina amb la victòria 1-2 del Real Madrid al camp del PSG i la derrota per 0-1 de l'Atlético a casa contra el Manchester United amb gol de l'ex blaugrana Fridolina Rolfo. Mapi León i Jennifer Hermoso, per cert, tornen a la selecció espanyola en la primera llista de Sonia Bermúdez per disputar les semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia. També hi és la jove blaugrana Clara Serra Jordi. Avui torna a la Lliga masculina després de l'aturada de seleccions, novena jornada, a partir de les 9 de la nit, al Tartiere, Oviedo Espanyol. El Barça ha rebut el primer permís per reobrir el Camp Nou, però s'esperarà a tenir un aforament de 45.000 espectadors. I a l'Eurolliga de bàsquet, ahir segona derrota del Barça a la pista del Dubai per 83-78. Avui a les 7, Estrella Roja Madrid, a 2-8 Mónaco València, a 3-9 Baskonia Partizan. I això és tot el que tenim avui.
Es comenta la recepció.
De seguida tindrem per aquí el Sergi Parc per acabar de fer aquesta prèvia de l'Alcorcón Sabadell. També, en aquest cas, connectarem des de Terres Madrilenyes amb l'Adrián Arroyo i amb el Sergi Garcés per veure què s'hi cou en aquestes últimes hores. Insistim que en queden menys de 6 pel partit, les estadístiques, també la prèvia del Manlleu Sabadell B, i acabarem amb un bloc poliesportiu farcit d'handbol o de futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
Molt marcada en les últimes hores per la denúncia d'impagaments de la plantilla del Juventud Torremolinos, on hi milita, recordem, l'exarlequinat Peque Polo. Qui parla és el capità Javi Mérida.
Aunque este grupo afronta con profesionalidad y compromiso sus obligaciones laborales, el club nos adeuda en la actualidad las nóminas del mes de julio y septiembre y la prima del ascenso a los futbolistas de la temporada pasada. No se trata de una situación excepcional, sino que es una circunstancia que se ha repetido recurrentemente durante toda la temporada, con la preocupación y los inconvenientes que ello conlleva a la hora de desarrollar nuestra actividad profesional. Desde el club nos han trasladado hasta en 12 ocasiones el aplazamiento de la fecha de pago y en ninguna de ellas han procedido a solventar la deuda.
La notícia curiosa.
L'hem llegit al Marca. En les últimes hores, un embús de trànsit provocat pel Màlaga Deport, amb l'exarlequinat Antoni Hidalgo a la banqueta coruñesa, recordem, va ajudar a detenir un narcotraficant. Després del partit, com sol passar, es va formar una cua de cotxes al voltant de la Rosaleda i un policia que estava reorganitzant el trànsit va sentir una forta olor de marihuana en un dels cotxes aturats. El conductor va intentar fugir per la vorera, va sortir del cotxe, es va posar a córrer i al final el van enxampar amb 7 quilos de marihuana i una gran quantitat de diners amb bitllets petits a la butxaca. Déu-n'hi-do aquesta història.
de quin partit no estarem pendents.
De la Superliga d'Indonèsia, quan acabi aquest programa, és a dir, a les dues, Biak Numfor davant el Persib.
I a les xarxes socials.
Una publicació que feia ahir la Vuelta a X, recordant la victòria de David de la Cruz al Naranco de l'any 2017, que li va donar també el mallot vermell de líder per un dia.
Ah, pues no, no.
El tío del mazo.
Está cagando el plato. Bueno, bueno, pero ha abierto un hueco ahí que, no sé, ha hecho una cosa muy rara, ¿eh? Traiseveris,
Se marcha David de la Cruz. Del todo, ¿eh?
Va a ganar la etapa. Bravo, David, ¿eh? Primera victoria española. Parece que va a llegar por fin a cargo de este corredor. Victoria de etapa para David de la Cruz. Bravo, ¿eh? La verdad es que es de esos corredores que se lo merece.
Un moment autènticament emocionant del ciclista sabadellenc, una de les victòries més importants de la seva carrera.
Avui celebra el seu aniversari.
I ens posem dempeus perquè d'un gran de l'esport sabadellenc a un altre gran de l'esport sabadellenc, de l'esport local, avui bufa 35 espelmes, una de les millors esportistes de la història de la ciutat, actualment de baixa per maternitat, la boia de l'Astralpool Natació Sabadell, Maica García. I per acabar, li hem preguntat a la intel·ligència artificial, i de veritat, ho hem preparat abans que es conegués l'horari del Sabadell-Tarazona, quina acceptació sol tenir el fet de jugar en divendres a la Primera Federació?
Jugar a la Primera Federació els divendres no és gaire popular ni ben rebut entre aficionats i clubs. Tot i que s'hi programen partits habitualment, les queixes són freqüents perquè perjudica els desplaçaments laborals, redueix l'afluència d'espectadors i genera descans insuficient per als equips. Els fans prefereixen caps de setmana i hi ha crítiques obertes a xarxes sobre aquesta pràctica, similar al malestar amb els dilluns.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, va, ens posem en marxa en aquest divendres 17 d'octubre del 2025, dia de partit, 1:10 del migdia, segons el rellotge del mòbil, perquè el de l'estudi, el de l'ordinador, acaba de... Bé, ha quedat congelat, passat els 6 minuts de 11:45. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vitori, com estem?
T'ho prometo, no sé si has estat atent a la redacció, que aquesta pregunta d'avui a la intel·ligència artificial l'he fet minuts abans del Sabadell-Tarazona, que quina acceptació tenia jugant divendres a la Primera Federació.
Bam. No sé ni què dir, no he pogut ni escoltar-ho.
En resum, que no és massa popular.
Doncs mira, avui toca jugar i d'aquí unes setmanetes, com has recordat al principi del programa, tocarà tornar a jugar en aquest dia de la setmana. A mi no em desagrada, t'ho he de dir, eh?
Però a les
7? Si es permet l'espai del tribuna, preferiria una mica més tard, és cert, però jugant divendres... No ho trobo tan horrible, és a dir, prefereixo molt més un divendres que no pas un dilluns.
Sí, i jo fins i tot t'afegiria que en dissabte, però insisteixo en aquesta qüestió, sempre que sigui possible, que no afecti l'horari dels comerços locals, l'horari de moltes activitats extraesportives que se solen fer en divendres, i esportives, a la ciutat... Veurem. El tema és que al final ens estem plantant ja, ara feia la ploradeta a les xarxes...
Aquesta sí que és grossa, això sí que t'ho he llegit, i aquesta sí que és desagradable, diria jo.
Ens estem plantant a mitjans de novembre, ara no recordo quin serà el següent partit a casa, després de Tarazona, diria que un filial Sevilla-Atlético.
Arribarem... Que encadenes Betis i Sevilla-Atlético, no? Betis fora i Sevilla a casa.
Per tant, ens estarem plantant més enllà de mitjans de novembre, veurem l'horari d'aquell partit, però de moment... En aquests primers 2 mesos i mig de competició, cap diumenge a la tarda a casa. I, de fet, l'únic diumenge, l'últim, contra el Teruel, al migdia. La resta de partits s'han jugat en dissabte. No sé, se'm fa difícil. No és el futbol, segurament, o no és l'horari del futbol que tots tradicionalment hem conegut i que afavoreix, insisteixo en aquesta qüestió perquè... Vull fer molt pesat, però que afavoreix l'assistència de públic a l'estadi. Perquè en una temporada en què venim amb rècord de socis al Sabadell i en què s'estan veient bones entrades malgrat els horaris, és que no ajuda, no ajuda que la gent s'ho pugui muntar per venir al camp, perquè allò de dir, ostres, doncs he pagat un carnet, com a mínim aquella sensació d'amortitzar el carnet, però...
Tinc ganes de veure la nova Creu Alta en diumenge a tarda, i sé que és fàcil també dir-ho quan encara no s'ha jugat, i no dic que ni molt menys hagis de tenir un ple a l'estadi ni res similar, però sí que tinc ganes de veure... quina assistència hi ha a l'estadi en un diumenge de tarda, veient també com va l'equip en aquest principi de temporada. I de moment haurem d'esperar almenys que un meset com a mínim, una mica més, per veure si es juga un diumenge de tarda a l'estadi.
I després, no em vull posar allà la vena abans de la ferida, però
després
clar...
Vindrà el fred.
No, després vindrà el fred i després ve, per exemple, el dia de l'Ibiza, que l'Ibiza coincideix, si no m'erro, amb el... Aquest any no és pont, és un cap de setmana llarg de desembre. Per tant, després hi entrem en aquelles dates en què hi ha gent que marxa, bé, la història de cada any. Va, incorporo la tertúlia, a veure també que m'acompanyin o no en aquesta ploradeta des d'algun lloc de la Comunitat de Madrid, no sé si ja al Corcón, perquè sé que anaven al cotxe, el Sergi Garcés, l'Adriana Arroyo i també estava per allà el Roger Benet. Hola Sergi, hola Adri, què tal, com esteu?
Bon dia, bona tarda.
Hola, hola.
Ah, mira, molt bé, els dos a la vegada, eh?
Que no falti res.
Això és que està conduint Roger Benet o què?
Sí, pràctiques.
on
no
us trobeu?
No hem sortit de Sabadell encara, no hem sortit de Sabadell, perquè...
On sou ara mateix?
El Roger...
Doncs mira, hem passat fa tot just un minutet per davant del CSD, del Consejo Superior de Deportes, per tant, sortint de Madrid Capital.
A fer alguna reclamació, en aquest cas, pel tema de les estrangeres, de waterpolo, o com va la cosa?
Per veure si hi havia piragua després de la plorada que heu fotut així per començar i podíem sortir amb barca d'aquí dins.
O sigui, vosaltres divendres a les 7 a casa, bé, llavors ho compreu?
No el compro pràcticament gens ni mica, però bé, ens hem d'anar acostumant i aquest any el ball d'horaris, com estàveu comentant, ja ens porta això, a no haver jugat encara cap diumenge a la tarda. Esperem que la pròxima sigui la bona.
Jo, com a pare de dues nenes nascudes la primera setmana de novembre, em va egoístament bastant bé aquest horari, però és evident que, ostres, és l'antifutbol. O sigui, si tu penses en afavorir la presència... A més, m'agradaria separar dues coses, que aquest perfil d'horaris està molt bé quan estem parlant de primera divisió, d'equips amb molt seguiment arreu, no només a la plaça d'on és aquell club en qüestió, quan estem parlant d'un Sabadell-Tarazó. Bona, amiga, em perdonin, però qui estarà pendent un divendres a les 7 del vespre de veure aquest partit? Amb tot el carinyo del món pels dos equips, perquè un és el Sabadell, però al final és... Hi ha franges suficients dins del cap de setmana com per no haver de recórrer a aquest tipus d'horaris, però vaja, està organitzat així.
Al final, mira, ara no ho hem dit, Parc, no hem comentat el tema del dia i de l'hora, però el dia és el 7 de novembre, l'hora és una altra vegada com avui, a les 7 del vespre. Clar, estava veient ara els horaris... torna a pringar, amb perdó de l'expressió, el madrileño, l'Atlético madrileño, que em fa la sensació que està jugant en divendres aquesta temporada, únicament jugar a casa contra l'Eldense. La majoria, el gruix de partits en dissabte i la resta el diumenge al migdia. És que només hi ha un partit al vespre, a més a diumenge al vespre, i a més a dos quarts de nou, i és un Villarreal Sanluqueño. És que és una cosa molt estranya.
Entenc que hi ha més protagonisme pel grup 1 en aquesta jornada 11 de competició, però vaja, que sí, que al final quan fas la distribució entre els 20 partits et pot quedar una mica estrany si mires només un grup.
Tu tens una teoria més, Adri, amb el tema dels divendres, no?
Sobre el tema filials, et refereixes?
No, filials i que una setmana són els dos d'un grup i l'altra setmana són els dos de l'altre.
És una teoria que és anar agafant setmana rere setmana. No sé com haurà quedat, no he mirat l'horari, només he vist el del Sabadell. Divendres a la nit d'aquell cap de setmana també torna a ser del nostre grup, oi?
Sí, sí, el madrileño, el dense.
Per tant, això implica que, si no m'he descomptat i no és matemàtica pura, la setmana següent potser li toca a l'altre grup els dos partits de divendres. Jo tinc una pedrada personal, que és que els filials tenen un imant per aquest perfil d'horaris. M'imagino, vull pensar que com divendres no acostuma a haver-hi molt futbol en general, sempre és més cridaner o té una mica més de ganxo fotre per aquí un Celta, Atlético madrileño, Castilla, etc. I com dius, el filial de l'Atlético és un dels que s'està menjant uns quants divendres, i després no acabo d'entendre exactament per què, però va una mica cada setmana o et toca
els dos al teu grup o no te'n toca cap. Per tant, potser la setmana següent, que crec que també seria carn de divendres perquè és anar a Sevilla contra el Betis Deportivo,
sí.
Potser aquella setmana, per aquesta alternança que ja et dic, que no és matemàtic, però que sí que de tant en quant vaig veient que van jugant ara tu, ara que estigui al grup 1, ara que estigui al grup 2, doncs potser cau a l'altra banda i vés a saber. Tampoc acostuma a ser gaire habitual deixar setmanes de 9 dies, per tant, si jo me l'hagués de jugar ara, i és pura especulació, zero informació, jo crec que el desplaçament del Betis a la Luis del Sol seria, apuntaria més cap a dissabte, però més per tendència de del que acostumen a fer amb els horaris que no pas per informació.
A tot això, Parc, per anar tancant aquesta qüestió, el Sabadell tindrà un dia més de descans que el rival, això sí, amb un desplaçament de tornada a casa.
Sí, recordem que el cap de setmana anterior el Sabadell jugarà al camp del Torremolinos en dissabte, per tant, desplaçament llarg, però com dius, al final tindrà aquests 6 dies de marge entre partit i partit. En canvi, el Tarazona jugarà en diumenge al migdia, però ho farà a casa, així que més o menys les coses s'equilibren en aquest sentit, perquè és cert que el Tarazona, doncs això, tindrà unes hores menys de descans, però jugarà a casa i en canvi el Sabadell jugarà a domicili en aquesta jornada prèvia.
I atenció també al que publicava fa una estona el perfil Gol Simbar a X pel que fa als horaris, en referència als horaris. De fet, deia que la federació ha fet marxa enrere amb els horaris. Ha enviat un escrit als clubs dient que només tindran els horaris de les pròximes 3 jornades i que durant tota la temporada serà així. Que es publicaran. Com a... Què rius tu, Adrián Arroyo? No,
és que saps les agències aquestes que tu pagues una quantitat fixa i que et toca una ciutat a l'atzar i no t'ho trobes fins la mateixa setmana? Jo faria el mateix. Ah, no sabem quan jugaràs i al cap de setmana, quan rebis els bitllets, ja sabràs si et toca jugar divendres, dissabte o diumenge. És una autèntica vergonya, això sí que és vergonyós.
A més, doncs això, que ho publicaran, ho continuaran publicant, vaja, els dijous, divendres de cada setmana. Diuen que és per una qüestió dels operadors de televisió, que hi ha una alta demanda, i que per tant doncs s'han de quadrar aquí els horaris, que diferents equips han presentat queixa per jugar en divendres i que la federació ha estat clara que continuaran fomentant aquest horari de divendres a les 7 i divendres a les 9, és a dir, dos partits, tot i que podria ser també fins i tot un o tres. Hi hauria alguna jornada que podrien caure 3 partits en divendres, eh? Atenció. I que també les autonòmiques estarien molestes amb la federació perquè havien demanat tenir més veu i vot en aquesta qüestió i no està sent així. Per tant, embolica que fa fort el tema dels horaris, una setmana més. Tot això ha eclipsat Sergi Adri, que us tinc a terres madrilenyes, la prèvia d'aquest Alcorcón Sabadell, que la tenim aquest partit d'aquí a 5 hores i 40 minuts. Clar, és estrany, no?, un divendres a les 7, però no podem obviar que avui tenim un autèntic partidàs entre dos equips de play-off i amb molt bona ratxa.
Sí, i sobretot ho venim dient al llarg de tota la setmana curta, per altra banda, no hem tingut gaire temps tampoc per viure de la ressaca del partit contra el Teruel, però aquesta sensació de que avui el Sabadell, amb tot el respecte del món per a Eldenses o Cartagenes, que ja han passat per l'estadi, per exemple, doncs és, si no l'equip més en forma, dels equips més potents que hi ha en molts sentits aquest any en aquest grup segon de la Primera Federació. Una plantilla consolidada en la seva majoria respecte a l'any passat, un equip candidat, sens dubte, a estar, com ja hi és, en aquesta part alta de la classificació. Bé, al final avui sí que no és que els altres casos no fos així, però per mi, no sé si l'Adri ho comparteix, una veritable prova de foc, aquesta sí, per l'equip de Ferran Costa, i més pel fet de jugar en un camp maleït com és el de Santo Domingo.
És que no és que fos fàcil anar al Nuevo Mirador a jugar, al Maulí, etc, però clar, tu agafes totes les estadístiques que envolten aquest partit i després segur que les escoltarem, precedents, abans els mirava, ja no és que no hagis puntuat mai ni tan sols hagis empatat en Copa aquí a Santo Domingo, sempre perdre, sinó que sobre casa l'Alcorcón també, en més d'una ocasió, t'ha donat un ensurt, ha guanyat o t'ha empatat a la Nova Creu Alta, o sigui que ja no només és el d'escenari, sinó també el rival en aquesta història més recent, perquè més enrere enrere no trobem precedents amb l'equip madrileny. Però és que veus els seus resultats i de moment traient una derrota a l'inici contra el Villarreal B en el minut 97 no ha tornat a perdre el conjunt groc i la sensació és que són marcadors sempre molt curts amb alguna mica més d'encert de cara a porteria, també algun gol més en contra que no pas del Sabadell, però també amb xifres més o menys similars de marcadors que mai són de més d'un gol de diferència, d'algun que altre empat i la resta sempre victòries per la mínima, però un equip que ja denota amb les seves estadístiques que és ultracompetitiu, va tercer a casa, és que no vull tampoc trepitjar-te més encara les estadístiques.
No, tranquil, però Adri, sí, ja no les tirarem. Ara passem a notícies migdia directament.
Però és que l'Alcorcón espanta les coses com... També dic, no sorprèn, eh? És un equip que ja estava pensat per fer això.
Sí, sí, evidentment. Ho deia Ferran Costa, que és un projecte més amb continuïtat a la banqueta per aspirar a coses importants aquesta temporada. Precisament, Parc, anem a sentir el primer dels fragments del tècnic de l'Alcorcón, de Pablo Álvarez, que compareixia ahir en roda de premsa. Ho feia més o menys també al voltant de l'hora de l'Hotel Suís, aproximadament, però el sentim avui.
I de les primeres preguntes, saps a què feien referència?
El divendres.
El tema del divendres, que ha estat trending topic, jo diria que a les dues bandes, eh? Tant allà a l'Alcorcón com aquí al Centre d'Esports Sabadell. Així que comencem escoltant el tècnic Alfarero parlant d'aquesta circumstància d'haver d'afrontar una setmana curta entre partit i partit, que per això ha estat complicada, però atenció, s'hi ha afegit també contratemps en forma de problemes de salut dins del vestidor.
Una semana, bueno, con pocos entrenamientos, una semana difícil también porque hemos tenido un brote de virus y ha habido bastantes jugadores con vómitos y demás, así que, bueno, llegamos un poco mermados al partido de mañana, pero con la seguridad de que vamos a poder competir bien, a pesar de que es una semana bastante complicada por los pocos días y por el virus que te comento.
Doncs un brot de virus, Vituri, dins del vestidor, així que déu-n'hi-do els dies complicats que han passat allà a Santo Domingo. Això sí, Álvarez va dir en aquesta roda de premsa que compta amb tothom disponible per ser convocat en el duel d'aquest vespre contra el Sabadell, incloent-hi també un Rafa Llorente, que havia estat baixat les últimes setmanes, però ja ha dit el tècnic que entrarà en aquesta llista de convocats.
Allà a Madrid heu menjat bé, aquestes últimes hores.
Sí, per què?
No, dic, pregunto, dic que vigileu també amb aquestes intoxicacions, perquè déu-n'hi-do, la setmana de l'Alcorcón.
De moment hem tirat de clàssics fàcils, no hem provat coses estranyes, per tant, la cosa va tranquil·la per aquí.
Bé. Això pel que fa a l'Alcorcón, després sentirem també més fragments del tècnic. A qui rescatem avui en clau Arlequinada, que si no després algú s'enfada per xarxes dient que som ràdio Alcorcón, Parc, és a Kaiser.
Què li sembla al central valencià el fet de jugar en divendres? Doncs escolta la resposta de Vitor i ara ho comentem.
Si te digo la verdad, es la primera vez que voy a jugar viernes. No había jugado aún y... No sé, la verdad, que el calendario viene como viene y nosotros nos adaptamos y ya está.
Ara em posaré tiquismiquis.
Vinga.
I Duri, m'ho permets, no?
I tant.
Hem estat remenant tota la carrera professional de Kaiser per comprovar i per corroborar que no havia jugat mai en divendres. Doncs hem trobat un partit que sí que va jugar en divendres i no se'n deu ni en recordar el pobre. 6 de desembre del 2019... Per tant, és cert que era un dia festiu, hi havia pont per la Constitució, però vaja, al final, al cap i a la fi, era un divendres. Divendres 6 de desembre del 19, Kaiser jugava a l'Arenas de Guecho, el seu equip va guanyar 0-2 contra el filial de l'Alavés i ell va ser titular aquell dia.
A la cara no li dius, eh?
li perdonarem perquè era festiu a Kaiser. Bé, després parlarem dels divendres, per cert, també, de les estadístiques.
Què dius ara?
Abans que les esguerri una altra vegada, Adrián Arroyo, perquè ja li hem traslladat la resposta, parlarem també...
No la recordo, ja.
Ja, home, sí. No fotem. L'última vegada que el Sabadell va jugar en divendres.
Sí, no. La tinc controlada, però és igual. No, respecto timings, que si no després...
I Sergi Garcés la té controlada o no la té controlada?
No, gens. Jo anava passejant, no he mirat el mòbil.
Bé, en qualsevol cas... Estem, no oblidem, també, Parc, en un tram de calendari que segurament
excepte el tram que tindrem ara entre el Corcón i Nàstic, la sensació és que l'agenda es comença a tapair de partits, que els dies de descans són menors.
Sí, ja va tocar més recuperar el duel contra el Cartagena en el seu dia, que ja va jugar entre setmana, però ara aquesta setmana curta, i com dius, Vitorio, al final, després del partit contra el Nàstic i abans del dia del Torremolinos que fèiem esment abans, hi haurà la Copa del Rei, i recorda que el mes que ve també està programat, a veure quina data, quin dia, quina hora, la primera ronda pel Centre d'Esports Sabadell a la Copa Catalunya. Per tant, ve un calendari carregat i Kaiser n'és conscient d'aquest fet i recorda que tota la plantilla haurà d'estar preparada per jugar.
Vienen partidos entre semana también. Pienso que la gente va a tener su oportunidad, va a haber minutos para todos y al final el nivel de la plantilla es muy, muy alto y estoy convencido que juegue quien juegue lo va a hacer muy bien.
Doncs veurem qui juga, perquè aquí també, Sergi i Adri, és on tenim un dels debats interessants en la prèvia del partit d'avui. Si tornem a jugar amb línia de 5, si canviem a 4, si juga Kaiser, si juga Bonaldo, si juga Carlos García Díez, si juga Sergi Segura, amb qui tu, Sergi Garcés, parlaves ahir. És una de les grans incògnites del partit d'avui.
Sí, sí, més que debat, com dius, interrogant, no? Acabar de d'esbrinar, no va voler desvetllar el dimecres Ferran Costa, tampoc ens va ajudar gaire ahir Sergi Segura, com dius, en aquesta conversa que manteníem just abans que l'equip sortís en autocar cap a terres madrilenyes. Jo, si m'hagués d'arriscar, em sembla que ho vaig dir, ara ja no recordo si dilluns o dimarts, però amb l'Adrián Arroyo a l'hotel, diria, i amb zero informació, més sensació que informació, que avui l'equip sortirà de 4. Però, torno a dir, més per sensació que no pas per tenir cap mena d'informació per part del cos tècnic i de quina idea em porta de cap el tècnic de Castelldefels.
Adrián Arroyo, Sergi Parc, vosaltres què?
Adri, què?
Deixeu constància al directe.
Què voldria? Què passarà? O sigui, crec que passarà?
Si vols dir les dues coses, tu mateix.
Crec que l'Alcorcón juga amb 5-2-3, amb un esquema similar, però amb un plantejament molt diferent, segurament, al que vam veure l'altre dia. I potser per aquí... Jo crec que avui és dia de tres centrals, crec, però més per intuïció de poder tenir una superioritat aquí de dos homes del davant, que probablement un sigui Vladis Copotun, i tu tenir tres marcadors, que no pas una altra cosa, però és evident que sigui una cosa o l'altra. Deia fa dues setmanes, crec, al propi Ferran Costa que no li agrada el terme rotacions, que juguen els que ell considera que són els millors per aquell partit i ja està. Però inconscientment, jo m'imagino, o inconscientment no, digue-li d'una altra manera, però que al final has de o dosificar, o vigilar les càrregues, o controlar la gent que va una mica més, amb més quilòmetres del compte a les cames, digue-li com vulguis, però és evident que haurem de veure... De fet, ja ho hem vist, o sigui, Ton Ripoll la setmana passada no va ser titular, o sigui, que al final crec que veurem més situacions com aquesta de jugadors que fa setmanes que arrosseguen molèsties insuficients per deixar de jugar, que si avui fos la final de la Champions la jugarien, però que pensant en un calendari tan atapeït crec que potser no avui, però en els propers 2-3 partits veurem alguna sorpresa d'aquest tipus segur.
Marc, jo en aquest cas seré políticament correcte i et diré el mateix que diu Kaiser.
No és important qui en juegue. En ese sentido, si juego yo, juega Carlos, juega Boni, llenar cuando vuelva a estar, creo que todos los compañeros tienen mucho nivel y lo están demostrando y al final vamos todos a una y la fuerza del grupo pienso que es lo que nos está llevando a poder dar ese paso adelante y que los resultados en ese sentido pues estem sent bons.
Doncs veurem qui acaba jugant. Confiança d'un dels capitans del Sabadell, jugui qui jugui en aquesta línia defensiva de l'equip. Però avui no oblidem també, Sergis, Adri, que és un dels, ho dèieu al principi, que al final és un dels reptes més complicats que té en aquest inici de temporada l'equip de Ferran Costa. Avui és un d'aquells dies en què si deixes la porteria a zero, si no vas per darrere en el marcador, és d'elogiar, realment.
I a més amb la dificultat que davant tindràs un equip que també en aquest sentit, just amb aquesta estadística de no anar per darrere en el marcador, Pau, Sergi, Adri, també té uns números darrerament espectaculars. Em sembla que ho parlàvem amb l'Adri abans, no? 500 i escaig minuts que també porta el conjunt madrileny sense anar per darrere en el marcador.
Bé, de fet, l'únic moment va ser el
Villarreal.
Villarreal.
No?
Sí, però és que a més no ha anat per darrere en el marcador en tota la temporada, excepte en aquell moment. Vull dir, altres partits que ha acabat 2-1 sempre s'ha avançat també l'Alcorcón. Per tant, té mèrit també les xifres del conjunt alfarero.
Sí, per això deia que no està en la línia del Sabadell, perquè clar, els números del Sabadell són immaculats en aquest sentit i que per molts partits puguin durar, però ho dèiem al principi, no, Pau? Al final, avui, per mi, torno a dir, em reitero amb el que he comentat just al principi, a l'inici, amb respecte del Denses i Cartagenes i algun altre com Villarreal, i bé, en definitiva amb tots, per mi el millor bloc, el millor equip, el més treballat i el més en forma ara mateix que s'ha trobat de moment en 7 jornades al Centre d'Esports Sabadell.
Parc.
Partit dels complicats, està clar, és evident. És que ja està pràcticament tot dit, no? D'aquest Alcorcón, i és evident que Santo Domingo és un escenari en què guanyar allà serà fins i tot més complicat, jo crec, que fa unes setmanes quan el Sabadell va aconseguir assaltar el nou Mirador. Després s'ha de veure quines circumstàncies es donen durant l'enfrontament, però està clar que, com diu el Sergi, al final és un equip que ara mateix està en un moment de forma també dolç, com el Sabadell, és cert, però té aquest factor camp a favor. Des de la plantilla, ahir ho sentíem, per exemple, en veu de Sergi Segura, que també destacava el potencial del rival. Si et sembla, et porto un altre fragment també de Kaiser, destacant justament això, el nivell que presenta l'equip alfarero en aquest tram inicial de Lliga.
És un equip que pues, hace, creo que son 3-4 temporadas estaba en el fútbol profesional y estoy seguro que en su campo pues, va a ser complicado el partido.
Segur que serà complicat. Des de Sabadell, doncs, elogiant, tant en veu de l'entrenador, des de dins de la plantilla, aquest Alcorcón, i al revés també ha passat el mateix. Et recupero, Pau Ituri, la veu del tècnic de l'Alcorcón, Pablo Álvarez, parlant així, parlant meravelles, directament, del Centre d'Esports Sabadell, i preveu un partit de poder a poder.
El Sabadell és un autèntic equipazo. Al final, quan en una categoria tan complicada como esta, después de 7 partidos estás invicto, es que haces muchísimas cosas bien. Un rival con grandes jugadores, un rival con un gran entrenador que tiene un modelo de juego muy definido y seguro que vemos un partido además en igualdad entre creo que dos equipos que hemos iniciado bien y la verdad que creo que es un partido muy bonito y un reto mayúsculo para nosotros.
5 minuts per sobre del punt de 2:15, un repte majúscul, un partit molt, molt bonic, així el catalogava Pablo Álvarez, el tècnic de l'Alcorcón, però també podem fer servir la paraula especial per un futbolista en concret, Sergi, Adri, Vladis Kopotun, retrobament per primera vegada amb el davanter ucraïnès.
I mira que vam estar a l'estiu a punt de perdre'ns aquest retrobament que dius, perquè semblava que tenia més que els dos peus fora del conjunt madrileny. Si més no, ara no obriré a fons aquesta carpeta, però era el desig de Vladis. Finalment no es va donar, l'Alcorcón va fer tot el possible per rebutjar l'oferta que tenia Vladis damunt la taula i ell s'ha hagut de quedar i fins i tot diria, a veure què passa avui, però que ha aconseguit, amb el seu futbol, revertir el que semblava una situació d'aquelles insostenibles en quant al futur del propi Vladis. Em refereixo a que podia haver estat ara un jugador, si no apartat, si castigat, i per contra, doncs això, en qüestió de 7 jornades, li ha donat la volta un altre cop i torna a ser, potser no amb la rellevància que ell li agradaria encara, però que segur que la tindrà, la peça tan destacada que va tenir l'Alcorcón la temporada passada.
A mi m'espanta l'estadística que encara no s'ha estrenat com a golejador en aquesta temporada.
Ja està el Dodotis.
No, però ara poso xifres sobre la taula. L'any passat va fer 14 gols amb l'Alcorcón i crec que va repartir, tiro de memòria, 2 assistències, que són menys assistències que Sabadell, però uns quants gols més. I es parlava de més de 500.000 d'euros sobre la taula del Càdiz a l'Alcorcón. Recordem que Vladis acaba contracte aquesta temporada, és a dir, al gener, d'aquí a 2 mesos, és lliure per poder negociar de cara al següent any i l'Alcorcón decideix deixar de guanyar, d'ingressar mig quilo a canvi de retenir a Bladis, pels que després deien que servia només per repartir pizzas i prou. Doncs mig quilo que pagava el Càdiz per ell, i jo no sé si el conjunt gadità tindrà memòria, si continuarà interessant o no d'aquí a uns mesos pensant en la següent campanya, però sí que sé que és un tros de futbolista que ho ha demostrat en les seves temporades a la categoria, que a més ve del fang i que és una de les principals amenaces que tindrà el Sabadell al davant. Em consta que li fa il·lusió aquest partit, ell no se n'amaga, continua sentint molt al centre d'esports, per molt que s'hagi parlat i s'hagi publicat a xarxes socials, etc, etc, pel que va ser la seva sortida en el moment del descens de Lugo, però vaja, jo crec que el fet que el Càdiz s'hagi interessat com s'ha interessat en els últims mesos per ell, ja gairebé li dona la raó en aquell pas que va fer d'intentar continuar prosperant en la seva carrera venint cap aquí, cap a terres madrilenyes. La primera temporada a l'Alcorcón ha estat brillant i de moment doncs, va començar sense jugar amb tot aquest serial i sí, enrenou que comentàvem, però ara ja l'altre ja va ser titular.
De fet, estava de baixa mèdica. Ell mateix va demanar la baixa mèdica i, per tant, els primers partits amb l'Alcorcón se'ls va perdre. El de l'altre dia a Tarragona va ser tot just la seva segona titularitat, però perquè ens fem una idea, aquesta quantitat que deies tu, Adri, de més de mig milió d'euros, va fer una roda de premsa al Càdiz a l'estiu per explicar que havien posat sobre la taula més de 600.000 euros, però que la seva clàusula de rescisió amb l'Alcorcón és de 12 milions d'euros i que l'Alcorcón havia dit que si el volien, que paguessin trinco-trinco aquesta clàusula de Bladis.
Escolta, òbviament a no l'anaven a pagar.
No, no, però a nosaltres ens hauria anat molt bé amb el mecanisme aquest de solidaritat.
Ui,
i tal, Però bé.
Però que és indicatiu de com és l'Alcorcón, si et pots permetre en aquesta categoria en la qual escoltàvem ara fa una estona els jugadors del Torremolinos que no cobren ja el segon mes de competició, que hi hagi un club que no és tampoc un Murcia, un Depor d'aquella època, Racing, etc., o Màlaga, amb una massa social enorme al darrere que sustenta l'equip i que et puguis permetre deixar d'ingressar per un jugador mig milió d'euros implica que vas bé, que no et falten cèntims a la butxaca.
Ha parlat també, en aquest cas, Pablo Álvarez Park, de
sí,
Bladis.
Sí, t'explico batalla personal, experiència personal, després d'escoltar aquest fragment. La primera reacció és i una M, sí, home... Punts suspensius, pasan uns segons y dius, sí, efectivamente, ens vacunará.
Ojalá, ¿no? Se pueda hacer su primer gol, ¿no? Y se pueda estrenar. Es un partido especial para él. Al final, siempre que te enfrentas a un ex equipo, pues tienes esa ilusión. Y ojalá pueda acabar con victoria y con gol suyo sería increíble.
Doncs mira, que marqui en las 30 jornades restants, o 20 i pico restants, si traiem de l'equació també el partit de la segona volta a la Nova Creu Alta, però que avui estigui tranquil·let el bo de Bladis, que agafi forma a partir de la jornada següent.
Que marqui el definitiu 1-2.
Correcte. O 1-3 o 1-4. Si
tampoc els excessius, tampoc hem d'abusar.
Si jo us pregunto a vosaltres... Tu, Adri, segur que no val, perquè ahir ho vam parlar a la redacció, Parc Garcés, si no he llegit la prèvia...
Som-hi, Sergi, va, un quiz.
Vinga, un quiz ràpid.
Qui va puntua ser... o no?
No puntua. Qui va ser l'últim jugador que va marcar el Sabadell al gol de l'ex? Us la sabeu? L'heu llegit?
Però si el Sergi Parc estava...
No, però crec que anava voltant.
No, però li vas dir després?
No, diria que no,
No.
T'ho vaig comentar a tu...
I si m'ho va dir, no ho vaig escoltar.
És de la temporada passada de segona federació. I, de fet, és d'aquest 2025. Mm. Va, us vaig donant pistes, com a...
Algú del Sant Andreu.
Mira, bon...
El 04 aquí,
el 04,
no?
sí.
Vinga, Sergi, remata-ho tu ja.
No sé.
Correcte, Max Marcet. Des d'aquell dia, el Sabadell que no rep el gol d'Àlex. I, de fet, la temporada passada només van ser dos gols d'Àlex. Aquest i en l'anterior partit a casa, contra el Lleida, que va marcar Guillem Naranjo.
Què vols que som, Sergi? Ho hem tret, eh?
Avui anàvem sobre segurs i per això Pau Vituri ha dit que no valia punts.
Mig punt a la classificació.
Un jugador, Max, que també vestia de groc, com Bladis enguany, que també havia passat per l'Obrador, com Bladis en el seu dia, format a Sabadell en categoria juvenil, igual que Bladis, tot apunta aquí, eh?
Sí. Aquí trobant aquests mateixos patrons. Teniu molta pressa per dinar? Des de Madrid
no,
o què?
No, encara no. Estem, mira, diré que estem ara mateix ja aparcats des de fa una estona, aquí tranquil·lets, i sense pressa, tira, tira.
Doncs vinga, va, quedeu-vos a escoltar les estadístiques d'aquest Alcorcón Sabadell amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Avui ens espera un duel de play-off, un cara a cara entre dos equips que estan signant una gran arrencada en aquest grup 2 de la Primera Federació.
El rival.
Perquè si el Sabadell és cinquè, invicta i encara no ha anat per darrere en el marcador, l'Alcorcón és tercer, només va perdre la primera jornada contra el Villarreal B i ho va fer en el temps de descompte. És l'únic moment en què els de Pablo Álvarez han anat per sota des de llavors. 3 empats i 3 victòries, l'última en el minut 101 al camp del Nàstic.
L'estadística.
Capítol a part em mereix el rendiment a Santo Domingo, on el conjunt alfarero no ha perdut en tot el 2025. 13 enfrontaments disputats fins al moment a casa, amb un balanç de 9 victòries i 4 empats. L'últim equip capaç de guanyar allà va ser l'Ibiza el 22 de desembre, amb David Estals jugant els 90 minuts.
Els precedents.
I després està la història recent del Sabadell de Santo Domingo, que fa por. El conjunt arlequinat mai ha guanyat a territori enemic, de fet, ni ha puntuat. 6 precedents al Corcón, 6 derrotes, amb només 4 gols a favor i 15 en contra. La primera va ser la de la Copa del Rei de 2011, amb els locals remuntant en l'afegit al gol de Fito Miranda, i la darrera, molt més dolorosa, la de l'antepenúltima jornada de segona, que gairebé condemnava l'equip d'Antonio Hidalgo al descens.
Una mica d'història.
El Sabadell no jugava en divendres des de la temporada 2021-2022. Aquell curs, de fet, ho va fer 3 vegades i totes 3 a la Nova Creu Alta. 2 victòries per 1-0 contra el Sevilla Atlético i el Sanluqueño i una derrota per 0-1 contra el Villarreal B. L'últim divendres a domicili, en canvi, és del darrer any a segona. A més, a escassos quilòmetres de Santo Domingo, al Fernando Torres de Fuenlabrada. Un partit, per cert, que va acabar amb empat a 2.
La curiositat.
Serà interessant avui la batalla a les banquetes. Ferran Costa i Pablo Álvarez són els dos tècnics més joves del grup amb 31 anys. Tots dos van néixer el 94, tot i que el del Sabadell, de l'1 d'octubre, és una mica més jove que el de l'Alcorcón, del 15 de juliol. Malgrat aquesta precocitat, no serà la primera vegada que es vegin les cares. La temporada 2022-2023 es van enfrontar a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Federació, quan Costa dirigia el Manresa i Álvarez al Navalcarnero. Tot i l'1-0 al Congost, els madrilenys van remuntar a la tornada i es van classificar per a la següent ronda.
Amb el xiulet a la mà.
Rubén Ruy Pérez Marín, col·legiat d'Albacete de 34 anys, xiula la categoria de bronze des de la temporada 2014-2015 amb el parèntesi de l'any següent, en què ho va fer a segona. El Sabadell no ha perdut amb ell 2 victòries i 2 empats fora de casa, tot i que té episodis sonats com l'expulsió del capità Àngel Martínez a la semifinal del play-off a Marbella o les vermelles directes a Aguza i Estals amb el partit acabat el dia que Pedro Munitis va aconseguir a Castalia la seva primera victòria com a tècnic arlequinat. Amb l'Alcorcón, en canvi, un empat i 4 derrotes. La seva mitjana és de 5,53 grogues i 0,22 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Estadístiques XXL. Avui aquí a l'hotel Suís, Sergi, Adri, el Roger ni l'esmento perquè no ha estat atent, no?, a les estadístiques.
Si cridem una mica el despertem. Literal.
Que mala nit? Ha allargat la nit o què?
No. Ha estat una nit... De fet, ha sortit a córrer aquest matí. Bé, han sortit a córrer.
Carai, sí, tu no, no?
Ho podem dir en antena, espero que no ens escoltin. Ens hem colat a Santo Domingo.
Ah, és veritat. Heu passat fotos de l'estadi, sí.
La porta està oberta, eh? Tampoc hem saltat cap tanca, eh?
Dit això, aquesta curiositat, amb l'àrbitre del partit d'avui, que va ser qui va expulsar Àngel Martínez de la semifinal del play-off contra la Culto, i qui després a Castalia, anys més tard, va expulsar Aguza i Estals amb el partit acabat. Per tant, avui que estigui més tranquil·let.
La cosa promet.
Sí, emocions fortes.
Telèfono d'aludidos, Àngel, si vols trucar i deixar un encàrrec.
Alguna coseta més des d'allà o què, o a dinar?
No, ara hi ha màxima tranquil·litat, les horetes que queden 5 horetes, una mica més de 5 horetes, perquè sigui l'hora d'inici del partit. Simplement recordar-li a tothom que ens hi posem, com sempre, des de mitja hora abans. És a dir, a 6:45 estarem en directe als del Sabadell en joc.
I per cert, que l'equip ha fet una petita activació aquest matí, eh? Dormia a la Ciutat del Futbol, a les Rozas, i ha fet un petit entrenament. Estaven pendents del trànsit, perquè clar, això de jugar en divendres també té, que és dia laborable, en teoria són uns 20 minutets entre les Rozas i el Corcón, però haurien de sortir pels vols de les 5, 5:45 haurien d'estar ja a l'estadi, i estaven pendents d'això, de com estava el trànsit, per si es complicava una miqueta en aquests 20 minutets mal comptats que tenen des de l'hotel fins a Santo Domingo.
Deu estar curiós, eh? A Madrid un divendres a la tarda el trànsit...
Només li faltaven les obres.
Sí, sí, no t'hi vulguis trobar. Però bé, gràcies Sergi i Adri, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu. Ens saltim també... T'anava a acomiadar ara,
no,
Sergi.
No, sí, adéu amb ell, ja amb ell.
Els sentim aquesta tarda al Sabadell en joc. Alguna coseta més, Parc, o també...
T'ha tot dit. Tot a la tarda, no? Us escolto.
Gràcies, Parc, a tu també, que vagi bé.
Fins ara, Vituri!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I si el primer equip obre avui aquesta 8a jornada de la Primera Federació, el filial tanca diumenge la 5a de la Lliga Elite. Ho ampliem amb la veu de la nostra estudiant en pràctiques, Paula Sauquillo.
Ho fa l'equip de Marc Abastany, després d'haver estrenat el comptador de victòries a Olímpia contra l'Horta. Ara, el següent objectiu a la llista és aprendre a guanyar també fora de casa.
Jo crec que ens ha de donar confiança i estabilitat, en el sentit de que si juguem el que sabem i no volem fer més del que sabem, que estem en construcció, però fem les coses, les poques coses que fem, però les fem bé, anem superant línies, ens fem dominadors, vigilem els seus jugadors allunyats, l'estratègia, que és un punt que crec que hem reforçat molt i hem de seguir insistint, més enllà de cada partit, cada camp, perquè Manlleu, per exemple, és una pel·lícula totalment diferent, però jo crec que això donarà doncs, aquest valor, no?, del competir sempre.
Com deia Cabestany, el rival d'aquest cap de setmana és un clàssic del futbol català, un Manlleu que va jugar durant molts anys a tercera divisió i fins i tot a l'antiga segona B a principis dels 90. Actualment, els usonencs són quarts, però venen d'encaixar una dura derrota a domicili.
Sí, a més venen ferits, perquè avui al minut 70 llargs anaven 4-0 perdent a camp del Júpiter i al final han pogut ajustar-lo a 4-2, però aquell camp el coneixem. Tant a dimensions com d'entorn és un context complicat. Prepararem l'equip per competir-lo i si guanyem seria una victòria de mèrit. Jo crec que ja podem recuperar els primers 3 que ens vam deixar al principi.
No serà senzill, ja que a casa, on tradicionalment es fan forts, el Manlleu ha fet plena victòria sense encaixar gol. 2-0 al Prat i 3-0 al Vilafranca. El tècnic del Sabadell B és conscient que es tracta d'un escenari peculiar.
La gespa és diferent de la que tenim aquí. Aquí sabem els bots que fa la pilota, si rellisca, si no rellisca. Ho coneixem bé, les mides també. Allà les mides són diferents. És un camp que potser és més curt i ample. I sembla més aviat quadrat que no rectangular. Aleshores, tot passa molt ràpid, el públic apreta molt, tenim públic darrere les banquetes, hi ha els seus aficionats, la grada d'animació que estan a l'altre sector. Bueno, jo crec que és un partit que fa créixer molt a l'equip i al jugador i ens haurem de preparar.
Diumenge a les 5 arrencarà aquest tercer compromís a domicili del filial que, a més, coincidirà amb la presentació dels equips a la base del Manlleu.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Des del 15 de setembre, al centre de Sabadell es posa en marxa la zona de baixes emissions, en fase d'adaptació sense sancions. Afecta els vehicles més contaminants, els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar a les 2. Obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís parlant d'handbol, perquè tenim duel de co-líders al carrer Bocaccio aquest cap de setmana entre l'Oar Gràcia femení i el filial del Granollers. Són dos dels tres equips del grup C de plata que han fet la plena de victòries, sumant els 6 punts disputats. De fet, les de Pol Ibáñez continuen immerses en aquest exigent tram inicial de calendari, perquè la setmana que ve hauran de visitar l'altre conjunt que ho ha guanyat tot fins ara, l'Elche, i fa referència a la capitana Irene García.
Trobo que tenim un inici de lliga dur, que ja només començant amb Sambi a casa, que en teoria era molt favorit, ja va ser com, Dios, bueno, i vam pensar, bueno, potser millor pillar-les com al principi allà a casa i no haver d'anar a la segona volta, que és molt més fal. Després Sant Joan, ara Granu, que està fent uns números boníssims, Elche, que també, o sigui, i Elche allà, ja m'ho imagino. Així que sí, però bueno, partit a partit.
Doncs partit a partit, diu García. Recordem que l'Oar va guanyar l'estrena a la pista del Sant Vicenç, a casa després davant del Sant Joan d'Espí, i fa uns dies ho va tornar a fer a València contra el Levante Marni. Tres triomfs de prestigi que tornen a situar el Gràcia, aparentment, entre els candidats a fer fases.
No parlem, nosaltres anem fent. Amb el Pol anem fent partit a partit, anem a guanyar, òbviament, cada partit que juguem, però poc a poc. Queda molta lliga, al final només és al principi, si són equips forts, però la lliga sabem que fa moltes voltes i ara estàs a dalt i després estàs a baix.
Demà a les 6 de la tarda començarà el partit. 10 minuts més tard, torn del Sant Joan d'Espí o Art Masculí, de Primera Nacional. En aquest cas, s'enfronten dos equips que els situem a la zona mitjana-baixa del grup català de la competició, després de 5 jornades disputades. Qui parla és el central Enric Parera.
Les dues últimes temporades a casa seva hem perdut els 2 punts, i amb moltes ganes d'afrontar aquesta nova jornada, perquè també és un equip on més o menys estan una mica més al nostre nivell, però que hauríem de rascar els 2 punts.
Els de Pere Iats, amb aquesta plantilla rejuvenida, s'han mostrat irregulars en aquestes primeres setmanes de temporada. Han estat capaços de mostrar una versió molt il·lusionant, sent superiors per moments a rivals com el Sant Cugat o el Granollers, però també d'oferir la pitjor cara en certs trams de partit. D'aquí que s'expliqui el bagatge de 5 punts sumats de 10 possibles.
Podem donar el millor contra equips de dalt, com per anar guanyant durant tot el partit contra el Granollers, fins que ens posen les coses molt difícils al Santa Maria per a la Tordera, per exemple. Però és això, és a base de guanyar menys gent jove en el final i que vagin entenent quin és el model de joc i a base d'entrenar-ho que puguin adaptar-se al nostre estil de joc i poder així rascar tots els punts possibles.
Un Oar que encara té pendent estrenar-se fora, ja que ha perdut en les dues sortides que ha disputat. I en futbol sala, segona jornada en què el Natació Sabadell i l'Escola Pia s'enfronten als líders de les seves respectives lligues. Comencem pel club, que visita l'actual primer classificat del grup 3 de segona B. El filial del Palma és qui comanda la taula amb la condició d'invicta després de 5 jornades. Els nedadors, però, passen per un dolç moment i el jugador Blai Vargas espera aprofitar-ho.
Aquest any Palma té un equipàs, la veritat, però jo estic segur també de que nosaltres també tenim un bon equip, que nosaltres anirem allà amb tot i podem fer-ho, igual que ho vam fer a Mataró a Copa, podem fer-ho contra qualsevol equip. Podem anar allà, plantar cara i poder guanyar tranquil·lament.
El club ja va desplaçar-se fa unes setmanes a les Balears per jugar la primera ronda de la Copa Eivissa. Aquell dia va sortir cara, però Vargas transmet preocupació pel que fa a viatges relativament llargs.
Ja som un equip que l'any passat també va notar també els desplaçaments llargs. Ens costa molt, no sé si hi ha el viatge o no sé què passa amb els viatges aquests, però crec que per l'equip i per tot l'estaf és un repte que nosaltres mateixos hem de canviar, hem d'anar als partits de fora amb més confiança, més forts,
Doncs demà a les 4, volíem dir, a les 4 de la tarda sonarà el xiulet a iniciar la Palma. Un triomf aproparia el club a la zona noble del grup. Una divisió per sota, tercera, derbi comarcal al carrer Garcilaso, amb l'enfrontament de la quarta jornada entre el futsal Pia i el Ripollet. Dos equips que fa res els teníem a segona B, es veuen ara a les cares, al quart graó del futbol sala estatal, i ho fan després d'uns començaments de temporada ben oposats. Els escolapis, tot i guanyar el primer partit, han encadenat dues derrotes i amb 3 punts són a la zona baixa del seu grup. El ripolletè en canvi, són primers, en plena de victòries. El partit demà a les 5. I uns minuts més tard, partit de la segona divisió femenina entre el futbol sala Sabadell femení i l'Hispània Iecla. Després d'estrenar el comptador de punts en l'última jornada a Pamplona, ara l'equip arlequinat confia fer-ho també per primer cop a casa. Calvalsac, Maria Recio és jugadora de la plantilla.
Llevamos dos partidos en casa que no hemos marcado ningún gol. A diferencia de la temporada pasada, donde todos los marcadores en casa eran bastante elevados. Intentar hacernos más fuerte todavía y empezar ahora hacia arriba y competirlos más y llevarnos los 3 puntos y abrir la lata siempre que podamos.
Tant les creualtenques com el rival, l'Hispània Iecla sumen 3 punts i són a la zona baixa de la taula, però mentre que les de Xavi Muñoz venen de guanyar l'Orbina, les murcianes van caure contra el César Augusta de Saragossa el passat cap de setmana.
Otro rival que desconocemos bastante y en principio otro rival para intentar puntuar, me parece que va ahora mismo por debajo nuestro. Intentar puntuar i llevar-nos los 3 puntos i más en casa.
Demà, a 3 quarts de 7 de la tarda, xiulet inicial a Cal Balsac. I acabem fent un apunt d'esquash perquè Iker Pajares hauria de disputar aquest diumenge el US Open d'esquash, el segon torneig platí de la temporada al circuit PSA, i ho diem en condicional perquè no està gens clar d'ara que diumenge aparegui a la pista a Filadèlfia. L'esquashista sabadellenc arrossega una lesió al braç i això complica bastant la seva participació. A priori, Pajares s'hauria de veure les cares amb la jove sensació egípcia Mohamed Zakaria, número 15 del món, amb només 18 anys. El del tennis Sabadell, recordem, és 25è del món després d'un bon inici de temporada, guanyant el València Open, bronze a l'europeu i arribant a segona ronda de l'Open Egipci i el Qatar Clàssic. Pendents, doncs, de les pròximes hores per saber si Pajares viatja o no a terres nord-americanes. Marxem. 45 segons i seran les dues. Abraçada del Toni González, que ha estat al control tècnic i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, perquè ens hi tornem a posar d'aquí unes hores. Una abraçada curteta, perquè a 6:45 i serem al Sabadell en joc, en directe des de Santo Domingo, aquest Alcorcón, centre d'esport Sabadell de la primera federació. Per tant, fins aquí una estoneta. Ara el Notícies Migdia. Fins ara, que vagi bé. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.